amb tu. Gràcies.
IB3 Ràdio és història.
Dimecres 23 d'abril és el dia del llibre. Per això, des de migdia, l'equip del Dia Menorca serà a la plaça Constitució de Mó i l'equip del Dia Eivissa i Formentera al passeig Vara de Rei de Vila. A Mallorca, des de les 3 del capvespre, Tèntol i l'Aviador s'emetran des de la plaça Major de Palma. Vine a veure la ràdio en directe. Vine a celebrar el Dia del Llibre amb IB3 Ràdio.
El mallorquinisme recupera la il·lusió.
Canta la feixa del Mallorca, bufantes en l'aire.
Dissabte, 3 punts en joc per veure més a prop Europa. En directe des de l'estadi de Sant Moix, futbol de primera divisió. A partir de les 4 del capvespre, viu amb nosaltres la prèvia amb l'equip d'Esportres en joc. Reial Mallorca, Leganés. Però a més, serà massa plana amb el derbi de segona federació Andratx Atlètic Balears. I des de Saragossa, amb el millor futbol sala, Guanapix Palma Futsal. Emoció, gols i espectacle a IB3 Ràdio.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
En aquesta edició express amb l'equip de guàrdia, i ja que estem en Setmana Santa, vos convidam a parlar de cinema.
Revisant catàleg.
Òbviament, de cinema relacionat amb la Setmana Santa.
Consultant base de dades.
Així recuperam una entrevista que fèrem en el crític cinematogràfic Javier Matesal.
Arxiu localitzat.
I on vàrem posar sui amb alguns dels errors que s'han comès a l'hora de filmar pel·lícules centrades en la Setmana Santa.
Play.
Aquests dies se pot dir que, no sé si ara tant com abans, però jo diria que sí, degut més que res a les plataformes digitals, a les TDTs, etc., que se tornen a recuperar moltíssimes pel·lícules que parlen de Setmana Santa, i en algunes d'aquestes hem detectat algunes errades. Però per què se produeixen errades? Per què? Hi ha pel·lícules que hi ha vegades en què busqui un tassó que està buit, després torna a estar ple, torna a estar buit, torna a estar ple. Dius, què passa allà? O que hi ha galletes que després desapareixen. Dius, i això, bon anat. Anem a parlar-ne de tot això una miqueta amb el nostre, diguem, que cinematògraf de capçalera, eh? Javier Matesanz.
Què tal? Ara m'he sentit una mica màquina de reproduir pel·lícules.
En certa manera, no? Perquè, a veure, hem de dir que en Javier ve ser un poc el nostre assessor de capçalera en quant a pel·lícules. Allò que te'l quedes mirant i passes per de vora i és com instintiu, no? Li xiuxiueges el títol d'una pel·lícula i segons la cara que posa ja hi vas o no hi vas. O ja veurem que...
Una errada fer-ho, eh? Perquè els teus gustos no són els meus.
No.
No, però hi ha gent que diu... Jo si serveix per orientar qualcú i que se vulgui fiar del meu criteri, correcte, correctíssim. El que mai no voldria jo dissuadir ningú de qui vagi o no hi vagi a veure una pel·lícula perquè el gust pot ser molt diferent i si a tu t'agrada el gore, a lo millor és una gran pel·lícula de gore, que jo no m'agradarà perquè és un gènere que no m'agrada, no? Llavors, la tasca del crític jo sempre dic que és orientar, en tot cas, posar damunt la taula, damunt el diari, damunt la revista o damunt el micro, la seva opinió i després cadascú faci l'ús que trobi.
De tota manera, en una conversa que vàrem tenir fa bastant d'anys d'això, vàrem arribar a un acord i era que si les pel·lícules que a tu t'agraden, a mi no, quan jo veig una pel·lícula que a tu t'agrada, jo ja sabria que automàticament a mi no m'agradaria.
Efectivament, és un criteri valoratiu que funciona, igual que sempre has de tenir, n'hi ha molt de crítics, fantàstics crítics, llavors tu vas llegint, un és dels Fotogrames, un del País, un del Fanzine, i tu saps quins crítics tenen uns criteris aproximats en els teus, i a posta tries no, diferents crítics. Ah, el que tu has dit, en aquest, si li ha agradat, jo segur que no. I és una manera també de valorar l'opinió d'un crític. No és perquè sigui ni millor ni pitjor l'opinió, no, sinó que tu ja saps que a aquest senyor li agrada això. Una cosa. Bé,
clar, de la mateixa manera que ell no se ficarà en els meus gustos.
Òbviament.
La música que estàvem escoltant ara de fons fa uns instants és la, diguem-ne, obertura de la pel·lícula Ben-Hur. Uh-huh. Que és la primera que jo vaig veure en anglès, que era Ben-Hur. Ben-Hur. Una cosa així, uf, t'anava com una cosa. I és que parlarem de pífies, de pel·lícules, i en parlarem de totes en general, però primer volíem començar per algunes pel·lícules que estan fetes, o que surten, o que es venen a formar part de Setmana Santa. I una d'elles era aquesta de Ben-Hur, Ben-Hur.
És que, mira, diguem-ne que les pel·lícules que més errades solen tenir són les que se veuen afectades per la importància del rigor històric. Per tant, les històriques són les que més ho pateixen. Per què? Perquè és dificilíssim. I sobretot abans que feien aquestes mastodòntiques produccions, clar, havies de controlar tantíssima cosa que ara, com que la meitat de tota, diguem, aquestes multituds són digitals, o tal, és una altra cosa. Se controla des d'un ordenador, amb calma, però llavors juntaves allà 10.000 extras. A veure com controlaves tu que tothom se llevés el rellotge, per exemple. I clar, és un dels casos de Ben-Hur, no? Segons quines escenes, travelings així que passaven i recuïen la multitud, de cop veies un que aixecava un braç i duia un rellotge de pulsera. Coses d'aquestes, òbviament, són molt més difícils de controlar una pel·lícula històrica que no una pel·lícula Manhattan 2010, que clar, tothom du rellotge, tothom, el que seria estrany seria que passés un vestit de centurió, no?
Després hi havia també a Ben-Hur un problema de matemàtiques, en certa manera, perquè començaven 9 carruatges, començaven la carrera, en xocaven 6, però arribaven 9.
Sí, això suposo, són aquests problemes de muntatge que moltes vegades se rodava una escena moltes vegades i amb moltes càmeres per tal de tenir l'espectacularitat que després té aquesta cursa de quàdrigues que s'ha fet famosa mundialment. Però què passa? Que després, d'un muntatge, començaven a triar els millors moments gravats per moltes càmeres i moltes vegades, en diferents presses, diguem. I clar, arribava un moment que perdien a lo millor, o perdien el compte, cercant l'espectacularitat, se n'oblidaven del rigor matemàtic, com tu dius, o simplement ho valoraven, deien, mira, aquí ara tenim un problema, haurien d'haver 3 quàdrigues accidentades, però aquesta pressa és espectacular. Si la utilitzem i que passi desapercebuda. I suposo que són aquestes coses que fas una renúncia en benefici de l'espectacle global. Clar, és molt criticable, però la decisió la pren el que a darrera hora està fent el muntatge.
He de reconèixer que això me n'he temut cercant informació,
clar,
perquè mai se me va acudir comptar quantes quàdrigues sortien i quantes xocaven i quantes
arribaven. És que si et dones compte, i avui en l'era Google, totes les pel·lícules que tenen cerques a internet errades, pífies i tal, gairebé totes són pel·lícules que van acompanyades d'un grandíssim èxit o que tenen moltíssims de friquis, de fans, que també, per tant, són pel·lícules de gran èxit. Però, clar, els fans arriba un moment que se'ls hi acaben els motius d'aplaudir. I diuen, vinga, va, vull continuar escorcollant aquesta pel·lícula tan meravellosa que m'encanta tant. I acaben cercant fotograma a fotograma, curiositats, coses, i van veient més errades que si tu la veus una pel·lícula per primera vegada, t'agrada o no, te passen desapercebudes moltíssimes. Ara, clar, la Guerra de les Galàxies en té moltíssimes, de tal, Terminator, totes aquestes. Per què? Perquè hi ha gent que se les repassa 50.000 vegades perquè o li encanta o li té molta mania, precisament perquè jo som de Star Trek i ara vull topar en George Lucas, doncs molt bé, i comencen a escorcollar, a mirar amb lupa cada fotograma, i clar que en trobes, perquè imagina't, sobretot aquestes de gran envergadura, tenen una barbaritat de coses a controlar.
I comentaves fa un moment que això se pot produir per una falta de rigor històric.
Exacte. o després per una cosa que es diu el record, que és una paraula anglesa, però més o manco bastant coneguda, que vol dir la continuïtat. És a dir, tothom sap que el cinema és una gran mentida, que s'agrava en desordre, que potser la primera escena que es va rodar va ser la darrera de la pel·lícula, etc etc. Vull dir, després en el muntatge se li dona sentit i ordre a tot això. Llavors, què passa? Que potser tu has començat a rodar quan el que va gat cau a terra, ja inconscient, etílic perdut. I després, dies després, has de començar a gravar quan comença a boure. Què passa? Que el tassó que ja estava buit, perquè que ja anava gat, resulta que ara ha d'estar ple, etc. Hi ha un senyor que es diu Script, que és el que apunta rigorosament tot el que passa a cada escena. I quan diuen, tallin, aquella punta, el tassó estava a la meitat. La llum estava apagada, la del fons, i la de primer plano estava encesa. Està, no sé, perquè després, quan 10 dies després se rodi la continuació d'això, tot ha d'estar exactament igual. Clar, no sempre encerten, no sempre, diguem, són tan precisos en funció de coses que hagin pogut passar. I passen coses com aquestes, que dius, no, estàs parlant amb jo, mos estan rodant, i de cop li fots una mossegada, un croissant, que en quan jo m'aixequi i me'n vagi, tornes a mossegar i el tornaves a tenir sencer. I diu, clar, si ets el polític, ostres, tu, de què croissant? L'han mossegat 3 vegades ja. Són coses que poden passar i que la culpa la té el record, la continuïtat.
Això ho he vist també en pel·lícules amb el que et serrell, en sa perruca.
Ah, exacte.
Que està cap a un costat o cap a un altre en funció de qui l'ha pentinat.
O una taca, algú que li tiren per damunt tomàtica i l'ataca com preix a la dreta, a l'esquerra, depèn perquè havíem fet diverses presses i després pues, el director tria, que aquesta és la millor ja, però l'ataca, pues passarem de s'ataca, no? Mira, n'hi ha una pel·lícula molt recent, espanyola, que es diu Todo es mentira, que té una seqüència d'una baralla d'en Coquemaya i en Penélope Cruz a una cuina, i na Penélope Cruz du com un peto d'aquells vaqueros que es deien abans, no? Sí. I el peto va caigent, pujant, enganxat només d'una màniga, enganxat de les dues, durant la mateixa conversa. I és que la van rodar en temps real i amb una sola pressa, pues 6 o 7 vegades, i després del muntatge el director va dir, espera, és que aquí estan millor, aquí, ui, aquí s'ha enganxat, no, lleva així. I van utilitzar bocins de les 5 o 7 vegades que ho han rodat, i clar, i és realment divertit, l'errada, és un error, però és divertida veure com el peto de Penélope Cruz va variant així com volen, de vegades hi és, de vegades no, de vegades penja d'una espatlla, de vegades de les dues. Mira, són mals menors, si vols. Si la discussió funciona, te la creus o te diverteixes o tal, pues, mira, bo és
el... En aquest cas, a lo millor sí que podríem passar serrada. En el cas de Ben-Hur, en la quantitat d'extres que se movien en aquell moment i tot així com anaven aquelles macroproduccions de Hollywood d'aquella època, també... Però n'hi ha d'altres que no tenen tal vegada tanta passada. Missió Impossible 2.
És impressionant. Lo de Missió Impossible 2 és impressionant perquè, a més, és una falta de respecte cap a les tradicions i les festes espanyoles, en aquest cas. I a més, te fa pensar. Dius, clar, tu no te dones compte quan la pel·lícula està ambientada a Puerto Rico o a Honduras, però ho deuen fer sempre. I en totes les festes populars i patronals del món sencer se les passen per allà on volen, en benefici, si vols, de l'espectacle, però després dius, però com és possible que amb un Anthony Hopkins mirant per una balconada una festa espanyola a Sevilla hi hagi com una gent vestida de Sant Fermins que estan cremant una falla que, a més, és com un Crist o una verge, sí. I hi ha també com a gent de Setmana Santa vestida de Setmana Santa que fa
de
voltes...
Falleres, fan festa de falleres.
De falleres, cremant una verge, imagina't tu si fan això a València, i gent vestida de Sant Fermín que cor per allà, i ell fins i tot fa un comentari, no és una cosa de passar, diu, curioso pueblo este el español que quema sus santos para celebrar las fiestas. I dius, mare meva, però i l'assessor històric l'han de cremar en aquella mateixa pira.
És que a lo millor no hi havia assessor històric.
Exactament, però el mateix Tom Cruise, en una molt més recent, Noche y Día,
sí,
d'ara mateix, i torna a estar Tom Cruise, que ja te comencen a fer ganes de culpar-lo a ell d'aquestes coses, escapa en moto pels carrers de Sant Fermín a Sevilla una altra vegada. El persegueixen les vaques i tal, però no és que sigui rodada a Sevilla, però diuen que és Pamplona. No, diuen que és Sevilla. Se veu la Giralda, se veu absolutament tot, i ell cor per allà, que és una locura. Cosa que passa també a Sangre y Arena, aquella clàssica pel·lícula de Wagner, en què també es poden passar, es veu el mateix, Sant Fermín, és claríssimament, clar, la festa dels, dels toros de Sant Fermín amb gent vestida de flamenca i d'andalús i tal. I acabes dient, però bueno, escoltau, ja sé que vos crida molt l'atenció les festes dels Sant Fermín i que després el flamenco és la típica imatge arquetípica d'Espanya i tal, però no mescleu, perquè aquí els espanyols també veiem les pel·lícules. I arriba un moment que dius, ja basta.
Tal vegada no ho tenen tan clar, això, que ets hi vegem les pel·lícules.
O els importa un preva que mirem o no mirem, o el respecte cap a les nostres tradicions. Però vaja, això, al final, són elles que fan les pel·lícules i els espanyols que fan cua per entrar-hi, eh? Vull dir, perquè això ara riguem, estem fent aquest programa especial i molt bé, però després la gent ho perdona i Missió Impossible 2 va ser un èxit. Eh?
Sí, va ser un èxit, però jo quan hi vaig anar la vaig veure i vaig sortir molt enfadat.
Sí, 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 jo vaig sortir indignat, eh? D'aquesta i de Night and Day, perquè també, és que diu això, diu, és que vos importa un preva de ficar-vos a les nostres tradicions i canviar-les totalment, i com si... En fi. Però mira, n'hi ha unes errades que encara troc que són més grans, i no són només d'una imatge, d'un anacronisme, o d'una cosa, una errada així puntual, sinó que són errades de guió, errades que estan al bessó de la història, que dius, és que tota la pel·lícula es basa en un doi. I dius, però ningú no vos ha dit, mira, n'hi ha un que és fenomenal, fenomenal. Armageddon, una pel·lícula, una pel·lícula que hauria d'estar dins d'una paperera i no sortir mai més, però a la gent li va agradar i va ser un èxit, molt bé. Doncs ara que m'expliquin el senyor que va escriure això, que va dir, ve un meteorit que te cagues, que acabarà en sa terra. Haurien d'enviar una nau fins allà, aterrar el meteorit, perforar-lo, fotre una bomba i rebentar-lo perquè arribi més petitó. Molt bé, tot això és un doi, però bé, mira, és una pel·lícula de ciència-ficció, ho accept, ho accept. I diuen, hem d'enviar astronautes. Ah, carai, però és que és una taladradora extraordinària, molt gran, molt difícil de manejar. No aconseguirem en un mes que uns astronautes, pobrets d'ells, segurament tots ignorants i analfabets, aconsegueixin convertir-se en perforadors. Per tant, agafam a 5 perforadors que són molt bons i en una setmana els fem astronautes.
És més fàcil.
És més fàcil. És més fàcil. Tothom sap que un astronauta, això té la EGB justeta, justeta. Però, a veure, però per l'amor de Déu, vull dir, tu fes que en Bruce Willis sigui astronauta i en Steve Buscemi i tal, i no me contis aquest doi tan gran, que a més ho diuen en veu alta. És impossible que els millors astronautes de la NASA aprenguin a manejar la perforadora. Farem que els perforadors aprenguin a dur la nau espacial.
Però ja estaven avesats, és a dir, s'anaven en el ram, es ficaven a dins el gusano loco i tot.
Exacte,
això,
ja estaven.
I tot agafaven.
Però d'aquestes n'hi ha més, eh? Tu, un altre de Michael Bay, a més, que és el director, que és com t'he dit abans en Tom Cruise, ja te fan ganes d'assenyalar-lo a ell. La Roca. La sí. Roca, te'n recordes que uns terroristes estan damunt la... com era? Alcatraz, l'illa d'Alcatraz i tal. I han d'entrar a l'illa d'Alcatraz per acabar amb aquest terrorista que és Ned Harris. Treuen de la presó en Sean Connery, que és l'únic que ha escapat mai d'Alcatraz, tu. Genial, molt bé. Li diuen, tu, si vas escapar, has de saber entrar. I sí, senyor, molt bé. I la pel·lícula se basa en això, aconseguiran entrar i tal. Doncs el senyor comença... Estan tot de fora, han aconseguit arribar i tal, i comença a mesurar i a fer càlculs i tal, perquè hi ha com un forn que flamarades de forma sincronitzada cada tant de segons, i ell ho va memoritzar i sap cada flamarada cada tant de temps, i en un moment donat se tira a terra, roda, i entre flamarada i flamarada aconsegueix entrar. Que fenomeno, perquè ho va fer per sortir. Però una vegada entrat és l'únic que ha entrat, de fora està Nicolas Cage i els altres de l'escamot aquest de policies. Doncs una vegada que està allà de dins, els hi obri la porta i diu, passau, passau. Escolta, si la porta s'obria des de dins, què putes vares fer? Perquè vares calcular tantes coses, obrit la porta i t'escapes, no? Perquè, és clar, perquè diu, per l'amor de Déu, tu estaves de dins. I el tio, una vegada ha entrat pel rodet aquest de foc, els hi obri la porta perquè entrin tots.
No hi havia pensat, ja, amb això.
I dius, mare meva, però ni tu ni el guionista, està clar. I dius, però perquè no és que tu tingui una clau ni tingui res, eh? Els hi obri i tot, venga, tot cap a dins i acaben en sos terroristes. Molt ben pensat, senyor guionista. Si tenies pressa per acabar el guió i havies quedat per sopar, passa-li la feina a un altre. No me posis això, per l'amor de Déu. Bé, i com aquestes, sempre n'hi ha, però són escandaloses.
N'hi ha una que m'havies de comentar, és que me la comentaves abans d'entrar en ventana, i era que em volies comentar una de Gladiator.
És que aquesta... I a més reivindicar un llibre que ara quedaré fatal, perquè t'ho he dit abans, se m'ha anat del cap el nom del... És un catedràtic, un professor de la Universitat de les Illes, i me sap molt de greu, però reivindicaré el seu llibre, que es diu Parlant de física en sortir del cinema, d'acord? I parla molt d'errades i de coses, sobretot científiques, físiques i químiques, entre d'altres, però també a nivell biològic, botànic i de més, coses que són incongruències o errades científiques. N'hi ha una molt divertida, que ell posa el pròleg que és de Gladiator, que diu que va sentir una crítica que deien... hi ha un moment que estan allà i surt una serp, que els amenaça, no? Una serp, i aquest senyor havia llegit que aquesta serp és una serp pròpia de les selves de Sud-àfrica. Uh-huh. I, clar, a l'època dels romans no s'havia ni descobert Amèrica. Aquesta serp és impossible que estigués allà. I ell deia, i allò em sembla malament que facin aquesta crítica, perquè, escolta, si el general romano que feia Russell Crowe d'australià, està actuant fent de romano, perquè aquella serp no pot actuar fent de serp italiana. I dic, ostres, ara em va fer molta gràcia. Era una serp actriu, sí. I ella sortia i feia d'italiana, que també és que fos d'Honduras, de la selva hondurenya. I vaig pensar, mira tu, si en Russell Crowe és australià, per què no pot fer de romano?
No, amb aquesta estaria, estaria bé. Llavors hi ha qualcunes que també són divertides o... Són divertides per lo trist que era, no? Perquè no sé si tu vas veure una pel·lícula que se deia La tragèdia de Louis Pasteur.
No l'he vista.
Bé, jo és que he estat cercant informació, tampoc l'he vista. Però diu que quan acaba la pel·lícula, una bombof diu que les mestreses de casa de tot el món li estan agraïdes a Louis Pasteur per haver inventat la llet pasteuritzada.
Ai, Jesús. És vera que...
Això ho posava... la informació que anava a cercar.
Mare meva, és que ja... Però bueno, n'hi ha que queden això amb anècdotes i amb coses que també... Però bueno, aquesta és divertida, perquè això d'ajuntar una cosa amb l'altra queda ben estranya. De totes maneres, mira, jo ara m'ha vingut una al cap que també és molt, molt divertida, perquè això és una errada que pots entendre d'alguna manera i dius, se'ls va passar pel cap, perquè no... Però te'n recordes a 1492, la conquesta del paradís de Ridley Scott sobre sí. Cristóbal Colón i tal? Uh-huh. Doncs a un dels despatxos on està Cristóbal Colón abans de partir, que està en tal, té com a decoració una bolla del món. Està bé.
Sí.
Està bastant bé, està sí. bastant bé. Era un visionari. Tenia una bolla del món i va dir, vaig a fer la volta al món perquè, si no, aquesta decoració no té sentit.
És que hauria de tenir una fusta, no?
Clar, exacte, hauria de tenir una clar, un tauló allà, dient, això és pla, ja descobrirem més endavant que rodó. Clar, el decorador crec que anava una mica...
Home, anava per feina.
No, anava per feina decorativa sí. i no històrica. No històrica. Escolta, i encara tinc una altra que tenia jo per aquí apuntada, que te vull comentar, que va ser molt divertida, perquè va ser molt popular les pel·lícules, la trilogia Millennium. Mm-hmm. Pues a la primera part, si recordeu, arriba un moment que detenen el protagonista, no? El detenen i l'han de jutjar, bueno, tota la trama, i el primer que fan, i es veu, és retirar-li el passaport, perquè no pugui abandonar el país, perquè l'han de jutjar. Doncs se'ls oblida a meitat de pel·lícula que aquest senyor, perquè fins i tot va a la presó, finalment, O sigui, no li han tornat el passaport ni res d'això, perquè va a la presó i ella l'haurà de treure i tot això. Doncs, mentrestant, abans d'anar a la presó i que l'han jutjat i tal, ell se'n va ni més ni manco que a Austràlia a cercar al que seria el pare d'aquella nina, bueno, de tota la història de Millennium. I surt a Austràlia i se'n va i la troba una granja i se veu com arriba amb avió i tal. Deu tenir un duplicat. El que hauria de tenir un duplicat és el guionista, un duplicat, perquè, un duplicat de memòria, perquè... Però són aquestes coses que dius, però com se'ls pot oblidar? Si l'estan jutjant, a més, no te poden dir, no, és que ja l'havien absolt. No, és que en el final anirà a la presó. Al final de la pel·lícula ell està dins la presó. Per tant, està en tot el procés judicial, has vist com li llevaven el passaport perquè no se'n pugui anar, i mitja hora més tard el fots a Austràlia trobant a una granja la persona que cercava. Bé, són aquestes coses. O la de Robin Hood, la de Kevin Costner, que Alan Rickman, que fa del xèrif de Nottingham, el pèrfid xèrif de Nottingham, està tan emprenyat perquè Robin Hood no sé què li ha fet, que va allà i, clar, se vol d'alguna manera... Sí. I va per un dels passadissos i hi ha unes sirventes per allà, unes criades, i li diu... Tu, a mi alcoba, a les 12 en punto, i tu, a les 12:40. Diu, ai, cony, ja tenia rellotge digital, aquest senyor. Ja tenia rellotge digital fa 3 segles. Diu, està molt bé, el senyor Alan Rickman, pues es veu que era un avançat de la seva terra.
I d'allà que parlem de rellotge, se'ns ha acabat el temps. Un altre dia t'explicarem, i si no ho vas a cercar, perquè la pel·lícula que conten la història de Leonardo da Vinci, Por Siempre Jamás, ell sempre va dur el quadre de la Mona Lisa damunt, i el duia enrotllat. Per què això no pot ser mai?
M'ho diràs ara o no? Perquè me deixaràs de fotre.
Ah, toco.
Sí?
Sí, perquè està, la Mona Lisa està pintant
tot
el motor de
fusta.
No se pot enrotllar mai. Gràcies, Javier.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí aquesta edició express d'Equip de Guàrdia que han dedicat a conèixer alguns dels errors comesos a l'hora de filmar pel·lícules centrades en la Setmana Santa. Gràcies per escoltar IB3 Ràdio i fins aviat.
no serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.